Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins a les 4 en punt de la tarda amb tota la informació esportiva de la jornada a casa nostra. De seguida, Esports Cope, parlem una estona amb el director del circuit Barcelona-Catalunya, Joan Fontseré. Amb ell comentarem la notícia del dia, el món del motor i el món de l'esport, el fitxatge de Carlos Sainz per Ferrari i també les opcions del circuit d'acollir proves del Mundial de Fórmula 1 i de motociclisme aquesta temporada. L'altra notícia del dia és que el Barça de bàsquet i Delaney han pactat de mutu acord rescindir el contracte que els vinculava. El Barça de futbol Dembélé ja va aparèixer i a la tarda per la ciutat esportiva. Aquesta tarda, a partir de les 5, hi ha reunió telemàtica de la junta directiva i a l'Espanyol tenim moviments al femení. És notícia de Quique Iglesias, està a punt de tancar-se el retorn de la golejadora Maripaz Vilas, que tornaria procedent del València, i marxa la capitana Paloma Fernández. Avui comentarem la jugada al tram final del programa amb el Dani Senabre i la pregunta que us estem fent avui via Twitter, l'enquesta del dia Sports Cope, és si us cau bé Fernando Simón. Si us cau bé Fernando Simón. Sí que us cau bé el 62%, a mi també. No us cau bé el 38%. El Sergi López està al control de so des dels estudis centrals de Cope Barcelona, la resta de l'equip treballant des de casa, amb la Sílvia Ortiz de la producció. Us parla Joan Batllori. Comencem. I comencem saludant el nostre cap d'esports, el Manuel Oliveros. Què tal, Oli? Molt bona tarda.
Molt bé, gràcies. Bona tarda, Joan.
A tot cau bé, Fernando Simón?
Sí, 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 a mi també. No he votat, però sí, em cau bé.
Molt bé. I saludem, com us deia, el director general del circuit de Barcelona-Catalunya, el Joan Fontseré, que està en directe a Sports Cope. Senyor Fontseré, què tal? Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bona tarda. Bé, d'entrada, al marge de saludar-lo, comentar ja d'inici la notícia del dia, el món del motor, que és una de les notícies de l'any, el fitxatge de Carlos Sainz per Ferrari.
Una molt bona notícia, sens dubte. Per ell personalment, perquè crec que l'evolució d'aquests anys i el treball i la constància i persistència seva és un, bueno, s'han vist reflectits aquest moment en el que és un fitxatge d'aquesta magnitud, i després, evidentment, pels aficionats, perquè tenir un referent com és el Carlos Júnior amb una escuderia com referència com és Ferrari, doncs sens dubte que és una molt bona notícia de cara a animar la temporada que ve, i de retruc per nosaltres, perquè si l'aficionat doncs s'anima, nosaltres com a circuit doncs contents de poder acollir les curses i tenir els aficionats al màxim de satisfets i contents possible.
I a més, deia el nostre company Carlos Miquel que potser Fernando Alonso torna a Renault.
Aquesta és una carambola. És cert que Ricciardo passa a McLaren i deixa un seient buit. Doncs veurem, no? I a més ara, al davant de Renault hi ha una persona coneguda d'aquí a casa nostra, que és el Luca de Meo, que havia estat president de Seat i ara està a Renault. Jo crec que podrà fer destil·lar tota aquesta passió que ens caracteritza, destil·lar tota aquesta voluntat, i si és voluntariós per part de la companyia Renault, jo crec que poden quadrar, l'equació pot quadrar, però és evident que és una equació molt complexa, però que és possible. Sí, hi ha un seient buit.
Estaria molt bé. Llàstima que aquestes notícies, d'entrada l'oficial del fitxatge de Carlos Sainz per Ferrari, que això coincideixi, senyor Fontseré, amb aquests temps que ens toca viure, no? No es podrà lluir massa d'entrada, no?
Bé, de fet, és una informació que afecta a partir de la temporada del 2021. Tampoc afectaria aquesta temporada. Jo crec que està bé que aparegui ara aquesta notícia, perquè és evident que els aficionats estem primer melancòlics, tristos i ansiosos, no? Perquè hi hagi curses, i que sabem que les curses que puguin haver aquest any doncs són certament porta tancada, i que per tant no podrem acudir com aficionats en el circuit a veure la cursa. Però és una notícia que, bueno, ens fa, com es diu habitualment, no? Fa bullir l'olla i fa que es torni a parlar de Fórmula 1, es torni a parlar d'un pilot local, es torni a parlar de més alt nivell d'una escuderia líder com és Ferrari. Per tant, tot això alimenta aquest cuinat de cara, com deia abans, al 2021.
A veure si pels molts aficionats al món del motor, tant als cotxes com a les motos que tenim a casa nostra, podem aclarir o actualitzar una mica com està la situació al voltant de, sobretot dels mundials de Fórmula 1 i de motociclisme. Si li sembla, comencem per la Fórmula 1, perquè hi ha hagut moltes informacions els últims dies en molts sentits. La situació ara mateix és que la intenció és que el mundial de Fórmula 1 pugui arrencar amb dues curses a Àustria, no?
Sí, això és el que... Nosaltres coneixem les converses que tenim nosaltres amb Liberty Media per la cursa nostra. No coneixem el que s'estan fent amb els altres grans premis, amb els altres circuits, amb les altres curses, però sí que el que la premsa doncs està explicant aquests darrers dies és això, que si es pretén iniciar el campionat de nou a Àustria el mes de juliol amb dues curses.
Mm-hmm. Aquest pla inicial, que evidentment encara es pot modificar, contempla curses a Europa i després contemplaria curses també a Àsia, a Amèrica i crec que fins i tot a Abu Dhabi per tancar temporada, no? Aquest és el pla ara mateix.
Sí, aquesta sí que és una confirmació oficial, una informació oficial que va fer la Fórmula 1 fa 3 setmanes aproximadament, on buscaven diferents, deixem dir, subcampionats, no? o zones geogràfiques on fer front als campionats. La primera era Europa, la segona això Euràsia, i després Amèrica i tornar cap als Emirats, no? Aquest era el plantejament que feien ells, evidentment sempre supeditat a que les normatives no només locals, dels governs locals, sinó també dels governs d'origen dels diferents integrants dels equips i dels diferents integrants de les diferents organitzacions al voltant de la Fórmula 1 permetessin aquesta circulació de persones al voltant de les fronteres i d'un país a un altre.
I com està fer-ho aquí també a Montmeló?
Perdó?
Com està fer-ho també aquí un gran premi a Montmeló?
Doncs s'està treballant amb aquesta línia dins de la primera franja, que és l'europea, evidentment. Se'ns va... Vam estar en converses, com sempre estem amb Liberty Media, i se'ns va proposar formar part d'aquesta primera etapa. Nosaltres, evidentment, sempre hem anat per davant dient que la situació actual de manera extraordinària feia prendre decisions extraordinàries i que nosaltres el que preteníem era aportar el valor que tenim dels 30, gairebé 30 anys organitzant curses, queda demostrat amb l'organització dels tests, amb l'organització doncs, d'aquestes curses durant tots aquests anys i amb els 320 dies d'activitat que tenim a pista, i per tant ens vam posar a la seva disposició per tal d'ajudar l'esport. Nosaltres creiem que aquest any és un any, com deia, excepcional i, per tant, s'ha de preservar l'esport de cara a que la temporada que ve, la temporada vinent, puguem tenir un campionat al més alt nivell. Si per això passava que nosaltres podíem ajudar acollint una cursa, doncs és evident que hem preferit tenir-la en públic, però davant de tenir-la sense públic o no tenir-la, creiem que ens ajuda a tots molt a poder-la tenir. Per què ens ajuda molt? Perquè l'esport en primera instància doncs, se'n veurà beneficiat, però també el territori. Recordeu que el circuit genera molta economia al voltant de la seva infraestructura, al voltant d'aquests grans premis, i per poca gent que vingui, que siguin els equips, encara que sigui porta tancada, encara que sigui sense premsa, sens dubte que això podria ajudar molt a poder reactivar, ajudar en aquesta reactivació de l'economia, que un cop fim d'aquest confinament, d'aquestes fases que es preveu a finals de juny, doncs ens ajudaria molt en quant a territori a poder posar la maquinària en funcionament de nou.
I podria ser l'agost?
Pot ser l'agost, sí. Pot ser, estàvem parlant entre juliol i agost. Juliol estan plantejant doncs, fer aquestes dues curses a Àustria i també estàvem plantejant fer dues més a Silverstone, i nosaltres entraríem a dintre de sí, per primera vegada en la història poder fer una cursa de Fórmula 1 en època que tradicionalment seria vacacional, però entenem que aquest any tampoc és un mes serà un mes atípic, no serà un agost convencional, i per tant Nosaltres, com bé deia abans, amb la capacitat que tenim organitzativa, tota l'estructura preparada per posar-nos en funcionament en quan ens deixin, garantim doncs, que aquesta cursa seria organitzada amb el màxim nivell com ha estat tots aquests darrers anys.
I això a la Fórmula 1, Mundial de Motociclisme. Aquí com està el panorama? Primer, una fotografia general. Aquí la intenció, com a mínim el que es ve dient, és que podria arrencar Jerez amb dues curses a finals de juliol.
Sí, aquesta és la publicació que vam fer des de Dorna, des de la Junta d'Andalusia i el propi Ajuntament de Jerez. En aquest sentit, nosaltres hem parlat i en concret amb el Carmelo Esteleta per també fer la mateixa plantejament que es fa amb el 1, i escolta, nosaltres el que volem és ajudar a que l'esport, l'any que ve el campionat, doncs el tornem a tenir al nivell que el vam deixar la darrera vegada, la darrera cursa, no? I posar-nos a disposició això, l'estructura, la infraestructura del circuit, l'equip organitzatiu. En aquest sentit, nosaltres hem ofert la nostra instal·lació i escoltant doncs, que preveu iniciar Jerez, per nosaltres és una molt bona notícia perquè això voldria dir que les instal·lacions del tipus circuit doncs, podria permetre activitat i podria permetre també acollir persones, diguéssim, visitants o els integrants dels equips de diferents països. Recordeu que tant en Fórmula 1 com en MotoGP doncs, hi ha integrants en els equips de diferents continents i això jo crec que avui per avui és el principal escull que hem de salvar tots. En el moment en què, diguéssim, Japó, per exemple, allibera les fronteres i permet que els integrants dels equips d'Honda, Suzuki, Yamaha, de motos o Honda de cotxes o altres integrants puguin venir cap a Europa, creiem que aquest seria una molt bona notícia que ens permetria salvar aquest primer escull. A nivell europeu entenem que serà més ràpid i més fàcil, però que evidentment entre diferents continents com és el continent asiàtic en aquí sí que podem tenir alguna altra reticència més, i si això Jerez fos en aquestes dates que dieu, doncs podria dir que està ja resolt.
Clar, perquè a nivell de motos es parla de fer el Mundial només a Europa, no?
No, jo crec que el promotor, com en aquest cas com en Fórmula 1, pretén anar al màxim de llocs possibles, evidentment, sempre garantint aquesta qualitat sanitària, aquests mínims que els governs demanaran. És evident que hi hauran dificultats i restriccions, però en el cas de Fórmula 1 com MotoGP, jo crec que ells pretenen anar al màxim de llocs possible i, evidentment, doncs, MotoGP, aquí a Europa hi ha molts circuits, però també aquests que parlàvem abans de Fórmula 1, el Middle East, tot el que és els Emirats, doncs també hi tenen cabuda.
Senyor Fonseré, es parla de 7 proves, no?, a la península?
En quant a MotoGP?
Set proves, sí, de MotoGP.
Bé, tampoc, com deia abans en tema de Fórmula 1, nosaltres parlem de la nostra cursa, sí que hem vist això de Jerez, tampoc tenim massa informació del
no, que... No, ho deia perquè es parla de 7 proves a la península i d'elles una aquí a Montmeló. Dos a Alcañiz, dos a Jerez...
València, imagino, no?
Sí, em semblava que hi havia prevista una aquí a Montmeló.
Sí.
No sé per quan.
Sí, nosaltres hem parlat sempre amb Dorna, amb la consecució d'una sola cursa. Recordeu que aquest any, per primera vegada a la història del circuit, acull el Mundial de Superbikes, que també és promoció, la fa el promotor és Dorna, i aquí, en aquest sentit, sí que hem parlat amb ells per tal de dir, escolta, nosaltres tenim per primera vegada Superbikes, el que volem fer és la cursa de MotoGP, el Gran Premi de Catalunya que teníem previst, i la cursa de Superbikes també. Ens hem centrat en això. A partir de quan? A partir del setembre. Les dates
setembre.
Que nosaltres estem treballant és a partir de setembre, sí, correcte.
I per què comença Jerez i no a Catalunya, per exemple? Per què s'ha arribat a un acord amb la Junta d'Andalusia i no amb vosaltres?
És una qüestió, entenc, que del propi promotor, de voluntat de poder engegar el campionat amb les màximes facilitats possibles. Recordeu que nosaltres tenim un calendari molt, 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 molt apretat. Nosaltres tenim 320 dies d'activitat a pista de mitja en l'any, i tot el que hem hagut d'anul·lar en el primer quadrimestre ho estem passant en el segon. Per tant, nosaltres, el nostre calendari és molt més rígid que els altres circuits, tenim molts més compromisos, per exemple, tenim curses com les Le Mans Series, tenim curses com la Ferrari Challenge, que tot això ens fa que no tinguem la disponibilitat que tenen altres circuits.
Ja. I ara mateix seria també una utopia, perquè em sembla que avui és 14, a partir de demà, dia 15, aquelles persones que en vinguin aquí, deien, des de fora, no?, doncs estarien 14 dies en quarantena. No sé si per llavors, pel Gran Premi de Jerez i tal, es podria fer d'una altra manera perquè la gent que vingui aquí estigui lliure.
Crec que hi ha hagut alguna resolució a nivell europea ahir que van indicar precisament que aquesta mesura no era del tot adient. No conec massa bé la directiu que s'ha donat, però sí que és cert que també nosaltres, en aquest sentit, donat que el nostre calendari no ens permet anar abans i ens fa que anéssim amb el tema de les motos a partir de setembre, també ens dona un punt més de garantia en tant en quant a l'organització. És a dir, escolta, sabem que al setembre la situació, esperem que serà molt millor que no pas el juny o el juliol, no? I per tant, en aquest sentit, doncs, també ens dona a nosaltres possibilitats. Nosaltres sí que tenim moltes activitats de lloguers que són molt més petites i que, per tant, dins de la normativa, doncs, encaixen a partir de quan entrem en fase 2, però que en aquest sentit, amb la qüestió de l'organització d'una cursa d'aquest nivell, amb l'afluència que s'està preveient dels equips, dels integrants, etcètera, etcètera, ens dona més garantia anar cap a setembre i, per tant, doncs, poder tenir la cursa. I, a més, també, per què no dir-ho, estàvem treballant amb Dorna de conjuntar les dues curses, Superbikes i MotoGP, per tal de també, entre uns i els altres, intentar estalviar al màxim en quant a estructures, etcètera. Per tant, si podem anar amb les dues cap a setembre, doncs millor que no pas fer-ne una ara i no tenir la certesa de si la fem o no, i una altra al setembre.
Molt bé, doncs estarem molt atents a veure com evoluciona tot. Esperem tenir cursa de Fórmula 1 i de motociclisme també a Catalunya. Joan Fontseré, director general del circuit, gràcies per atendre'ns i molta sort, eh?
Moltes gràcies a vosaltres. Ens veiem aviat.
Una abraçada. 3:42, pausa i seguim a Sportscope.
Casi la mitad de España va recuperando cierta normalidad. Poco a poco se reabren comercios.
Todos
la crisis...
vienen de casa con mascarilla, guantes.
Alejandro tiene un bar en la calle. Está feliz por volver a abrir.
La verdad es que en la zona nuestra de la calle solo hemos abierto nosotros.
Los hoteles, sin utilizar zonas comunes como piscinas, spa, gimnasios. Andrés es el dueño del hotel.
Para hoy ya tenemos 5 reservas. Todo el personal no está aquí.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde. Tarde a 11:30 de la noche.
Grandes reformas, pequeñas obras, reparaciones en casa, porque los proyectos continúan, en Leroy Merlin te lo ponemos fácil. Si eres profesional, autónomo o empresa, abrimos nuestras tiendas solo para ti. Y si eres particular, compra por teléfono y te lo llevamos a casa en 72 horas. Consulta las tiendas con estos servicios y sus horarios de apertura en leroymerlin.es.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Si tu intestino se siente así... Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Sabemos que echas de menos este sonido. Por eso en Ramón Bilbao queremos ayudar a que vuelva. Ahora, por cada botella que compres en bodegasramonbilbao.es, un bar recibirá otra para reanudar su viaje. Brinda hoy en casa para brindar mañana en los bares. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you.
3:45 de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Busquem ara l'actualitat del Barça amb l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Avui els jugadors del Barça tenen festa. La notícia de les últimes hores és que patien per Dembélé, si aniria, si no aniria, sí que van ahir a la tarda a treballar a la ciutat esportiva.
Per fi ens dona una bona notícia, eh? Ousmane Dembélé ha donat negatiu al test del Covid-19 que li va fer el club dilluns a casa seva i, com deia, sí, ahir la tarda ja va aparèixer perfectament protegit a la ciutat esportiva amb mascareta i guants, on seguirà la seva recuperació. Per les tardes no hi haurà d'anar cada tarda, però sí, gairebé totes, i això ho farà en aquest horari per no coincidir amb els seus companys, que és com es marca, com contempla el protocol de la Lliga.
Molt bé. Hi ha un nom propi al Mercato Barça claríssim, que és el de Lautaro, també Pjanic, però sobretot Lautaro, i ha transcendit a les últimes hores una enquesta que li van fer a les xarxes socials fa temps, Helena, on li fan diverses preguntes pel Barça i per la Lliga Espanyola, i home, Lautaro es deixa estimar molt, eh?
Sí, és una enquesta de fa 3 anys, eh? Però queda clar que la passió de Lautaro pel Barça ve de lluny. De fet, la respon abans de donar el salt a Europa per anar a l'Inter de Milà. Lautaro, en aquesta entrevista, ja fa tota una declaració d'intencions en clau blaugrana al portal argentí Passion i Futbol. Hi ha 4 respostes del davanter argentí que per mi són claus, que per mi són determinants, i que tant de bo les hagués escoltat el Barça en aquells moments, perquè Lautaro en aquella època va costar 25 milions d'euros i no els 111 quilos que demana ara l'Inter de Milà per ell. Entre aquestes 4 respostes, la primera és que escull a la Lliga Espanyola com la millor d'Europa per donar el salt. Ell finalment doncs, no va acabar a Espanya, sinó que va anar a Itàlia l'any 2018, un any després de contestar aquest test. Diu obertament que el Barça és el seu equip preferit. Entre Messi i Maradona es queda clarament i de manera molt contundent amb Leo Messi, i assenyala Luis Suárez com el millor davanter centre del món, el millor jugador en la seva posició. Ja sabeu que Lautaro és l'objectiu número 1 del Barça en aquest mercat d'estiu, precisament per ser el recanvi de Luis Suárez. Les negociacions estan en marxa amb l'hoquei del jugador, hi ha un intermediari que actua d'enllaç entre els dos clubs, i el que vol fer el Barça és intentar rebaixar el preu del seu fitxatge, que és de 111 milions d'euros durant la primera quinzena de juliol, incloent a futbolistes en l'operació. Ja veurem si Arturo Vidal, si Rakitic, si hi haurà alguna altra sorpresa, però doncs estan intentant aquest fitxatge de totes les maneres possibles.
Molt bé. Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Atents aquesta tarda que hi ha junta directiva del Barça, oli.
Sí, a partir de les 5 de la tarda, confirmada, em deien que serà una gestió ordinària de com estan les coses a hores d'ara, i que a partir de llavors, no sé, un parell o 3 hores després, hi haurà comunicat per part de la junta directiva del Barça.
Estem atents del Barça a l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
L'Espanyol que continua treballant, fins diumenge no faran festa, a l'Espanyol?
Sí, van començar una mica més tard que la resta, van començar a entrenar dilluns.
I fins diumenge no hi haurà dia de...
Estàs per línia aquí, què em sembla?
Bé, jo vaig parlant i s'escolti per...
Ara per telèfon, vinga.
Perfecte, perfecte.
Tira, tira.
A veure, t'estava explicant que el diumenge faran festa, que l'Espanyol acaba de comunicar fa un quart d'hora que hi ha 3 bones notícies, 3 jugadors que estaven lesionats i que ja tenen l'alta mèdica. Oyer Olazabal, ho dèiem l'altre dia, lesió muscular al bassó esquerre, està ok. Marc Roca, que va perdre els últims partits per una tendinopatia al turmell esquerre, està ok, i també recuperat de la pubalgia Víctor Campuzano, un equip que entrena cada dia hora i mitja, 45 minuts al camp i 45 minuts al gimnàs. No fan feina a la tarda, no és com el Barça, que els envien feina a fer al gimnàs de casa, així que, tot normal. Demà crec que sentirem algun futbolista.
Molt bé. Hi ha moviments al femení, moviments importants. Està a punt de tancar l'Espanyol un fitxatge de nivell, un retorn de nivell, i es baixa la capitana.
Sí, ha marxat Paloma Fernández. Paloma Fernández ha estat la capitana de l'Espanyol els últims anys, 7 temporades com a blanquiblava. Diu que vol un nou destí, una nova ambició, després d'un any, evidentment, que l'Espanyol ha salvat la categoria de miracle, però en la que ha estat doncs, molt, molt complicat. Escoltem Paloma Fernández en declaracions a Esports Cope.
He podido jugar en el estadio, he jugado en primera división, que para mí era el principal sueño cuando fui a Barcelona. Me llevo un montón de experiencias bonitas y no tan bonitas, pero que me han hecho aprender y crecer como persona y como deportista. Y bueno, es difícil, pero creo que era el momento de hacerlo por una cuestión personal de desgaste psicológico y mental, y bueno, que necesitaba cambiar, reinventarme y volver a ilusionarme con un nuevo reto deportivo.
I tornarà a Can Perico, si Déu vol i tot acaba bé, Maripaz Vilas, davantera gallega de 32 anys, 130 gols en les últimes temporades amb el València, va ser internacional espanyol al principi de la dècada de 2010, així que, en principi, l'Espanyol està molt, molt, molt a prop de tancar aquesta davantera, que seria, evidentment, el pal de paller d'aquest nou projecte liderat des de la banqueta per Jordi Ferrón.
Gràcies, Quique.
Adéu.
Adéu, una més de futbol. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que hi ha certa preocupació entre els equips catalans que han de disputar la promoció d'ascens a segona A, que són el Barça B, el Sabadell i el Cornellà, perquè tindran menys temps per entrenar-se.
Sí, estan a l'espera de saber quan podran tornar. Ja us vam avançar que els blaugranes tenien la mirada posada en el proper dilluns 18 de maig, doncs el Sabadell també pensaven en aquesta data com a possible tornada als camps, però res d'això passarà. La regió sanitària de Barcelona i les metropolitanes sud i nord es quedaran a la fase 0 i, per tant, els jugadors seguiran treballant a casa i fent exercici pel seu compte a les franges habilitades. Ara, els tres equips pensen en el 25 de maig com a data de retorn, però tampoc estan convençuts que aquell dilluns puguin trepitjar la gespa. Ens traslladen la seva preocupació i, a més, veuen com equips com l'Ibiza ja estan entrenant i altres com el Badajoz passen els tests als seus jugadors, mentre que ells esperaran almenys 10 dies més. Ara aprofiten el temps, en el cas del Sabadell, ja han desinfectat les seves instal·lacions i ara estan acabant de redactar el seu propi protocol. La federació ni es fa càrrec de les despeses de neteja, ni proporciona cap protocol, ni tampoc proporcionarà els tests. Són els mateixos serveis mèdics de cada club qui els aconseguirà i no els rebran almenys fins dijous vinent, quan ja sabrem si passem a la fase 1. I per últim, sobre el compte enrere, una informació que hem pogut saber a Sportscope, al Barça els hi consta que la Federació Espanyola s'ha bloquejat habitacions al Pinatar de Múrcia a partir de la segona setmana de juliol, pensant en el play-off sempre que Sanitat ho permeti.
Gràcies, Víctor.
A vosaltres.
Del futbol al bàsquet, Albert Díaz, bona tarda.
Aquí estem. Bona tarda a tothom.
És una de les notícies de la jornada, també. Sí. Aquesta rescissió de mutu acord entre el Barça i Delaney, han rescindit el contracte que els unia.
Sí, exactament. Al voltant de les 10 del matí s'ha confirmat, les dues parts s'han posat d'acord. Recordem que tenia contracte Delaney amb el Barça fins al 30 de juny, tot i que el jugador fins al 22 del mateix mes podia fer ús d'una pròrroga d'una temporada més. No cobra absolutament res. És a dir, que Delaney renuncia a qualsevol compensació econòmica. Li hem de sumar també l'ERT, és a dir, al Barça no li costa un euro, i sí que hem d'explicar que el jugador té a sobre de la taula una sucosa oferta d'Armani Milà, és a dir, que molt probablement acabarà a Itàlia. A les 11 del matí el jugador està a Atlanta, recordem, s'han anat a dormir, ha dit que quan desperti dirà més coses, veurem quines explicacions dona. El que sí que hem de dir és que en quant a empresa i treballador, el Barça ni va multar Delaney quan va decidir confinar-se als Estats Units, ni tampoc l'ha multat quan no ha volgut incorporar-se als entrenaments. Sí que és una pèrdua esportiva de primer nivell. I també hem d'explicar que estàvem pendents, recordaràs, de la segona prova de detecció de la Covid-19 practicada al jugador que li va sortir nul·la la primera. Doncs bé, ha donat negativa aquesta prova i avui ja estan tots entrenant a les ordres de Svetislav Pesic.
Perfecte, Albert, gràcies.
Que vagi molt bé.
Una més de motor. Avui començàvem i pràcticament acabem amb motor també. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Molt bona tarda.
Que continuen els pilots de motociclisme entrenant-se a Andorra, al circuit de Pas de la Casa. Avui hem pogut escoltar a Tito Rabat.
Sí, sí, es la segunda jornada de entrenamientos. Los pilotos residentes en Andorra que aprovechan el permiso del gobierno del país pirenaico para seguir entrenándose en el circuito Paz de la Casa en circunstancias especiales. Estará a 2.400 metros de altitud, en un circuito mucho más pequeño que uno habitual y pilotando unas motos llamadas Mini GP que difieren sustancialmente de una oficial. No obstante, el piloto barcelonés Tito Rabat valora positivamente poder entrenarse incluso en esas condiciones.
Los valoro muy bien, ¿no? Estamos aquí en Andorra, al final estamos entrenando a más de 2.000 metros de altura, es un circuito como el que entrenamos en España, ¿no? Es un karting incluso un poquito más grande. Lo valoro muy positivamente y para prepararnos para la primera carrera.
La organización del Mundial sigue ultimando las pruebas que acogerán una vez que tenga luz verde del gobierno y autoridades, como hemos oído del señor Fonseré. Algunas de esas pruebas serán dobles, como la de Jerez. Rabat considera que en estas circunstancias, es decir, que el campeonato sea de entre 12 y 16 pruebas, hace que el título pueda estar más competitivo.
Un punto es el que no se podrán cometer menos fallos, porque hay menos carreras y hay menos tiempo para remontar, menos carreras para remontar puntos. Y en segundo, acabas el domingo la carrera y después de 3 días, el viernes, vuelves a empezar con todo sabido, ¿no? Entonces esto es una cosa que puede ser interesante.
Marvin Vicky Viñales, uno de los pilotos favoritos a ganar el Mundial, de momento no se ha entrenado, lo hará a partir del lunes.
Gracias, Juan.
Que vas, Juve.
Arribarem pràcticament a les 4 de la tarda a parlar una estona amb el Dani Senabre. Dani, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
Què tal, com anem?
Molt bé, i tu?
Bé, home, amb ganes de fase 1, per què negar-ho?
Sí, sí, tots ho estem, però em sembla que va per llarg, el tema.
Has oído lo que preguntábamos, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal, Oli? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, no, honoris? Escuchando...
bien, honoris. Estaba escuchando la entrevista a Joan Fonseré, estaba escuchando a Elena, pero no he escuchado la pregunta, ¿no?
La pregunta, ¿os cae bien Fernando Simón?
Hostia, es una buena pregunta. A mí sí, a mí me cae bien. A mí me cae bien. A vosotros,
¿cómo iba, Joan? Eso, 60-40, ¿no?
Sí, 60-40, más o menos. A mí también me cae bien, sí.
A mí me cae bien, me agrada como...
Está en natura ya un tema que...
Sí, sí. M'agrada com expliques. Des del punt de vista comunicatiu, m'agrada. Després, si estàs d'acord o no amb el contingut i amb el govern, això ja és un altre tema molt, molt més discutible. Però sí, com a explicador, comunicador, a mi em satisfà.
Oye, ¿hubieras puesto tú una pregunta deportiva? Es que no se nos ocurría ninguna.
No, es que siempre...
Lautaro, sí, no,
claro, Neymar. Es dar vueltas a lo mismo, ¿no? Lautaro, Pjanic, ¿qué jugadores darías? ¿Qué no? Però a mi em sembla bé que els programes esportius aquests dies, i ho estem veient al partidazo a tiempo de juego, es prenguin llicències de parlar d'altres coses. A mi em sembla fantàstic que pregunteu per Fernando Simón, que preguntem per això, que em sembla fantàstic que al partidazo i a tiempo de juego es parlin d'altres coses que no siguin només
otra,
el port.
Otra possible seria, Dani, que prefiere seguir aquí en Barcelona, en la fase 0 o ya hemos de pasar a la fase 1, o no nos lo merecemos.
¿Tú qué crees, Oli? ¿Nos lo merecemos?
Fase 0, fase 0.
Sí, yo creo que merecerlo no lo merecemos. Evidentemente, desde el punto de vista egoísta, todos queremos pasar de fase, pero ahora mateix, si estem a la fase 0 es para algo, es para alguna cosa. Yo, ahora mismo, el área metropolitana de Barcelona está bastante chunga, no només Barcelona, parlo de Badalona, de poblacions molt, molt properes. No?
A mi se m'ha acut una altra enquesta bona pel Dani Senabre.
A veure... Miedo me das.
Pilotes Wilson o pilotes Spalding?
Oh, molt bo això, Doncs mira, en contra del que hauria de dir-te, perquè tinc un gos que es diu Wilson, per una pilota Wilson, per la pel·lícula de Nàufrago, clar, Spalding és mític Spalding, i ha estat molts anys amb la NBA i em costarà molt al principi, però sí, és un acord històric, i a partir d'ara, a partir de la temporada, de quan acabi la temporada següent, passaran de Spalding a Wilson, que ja estem acostumats si ens agrada el bàsquet universitari, perquè a la NCAA, la NCAA, juga en pilota Wilson.
I otra, ¿qué te pareció la imagen de Dembélé ayer? Con guantes, bien, mascarilla.
Bien, ¿no?
Yo no sabía lo que quería decir RT. ¿Ves que en la camiseta pone RT?
No me he fijado en RT.
Se lo pregunté a Víctor Navarro, que sabe de todo.
Hombre, Víctor Navarro...
Dijo, ese es un diseñador de Nike que se llama Ricardo Tucci.
Lo que no sepa Víctor Navarro es que no...
Es que veía ahí un color azul, rojo, una estrella, y digo, ¿qué será RT?
Me encanta, es la millor tertúlia que he fet a la meva vida, O sigui, m'encanta, perquè parlem d'això, de Fernando Simón, de les pilotes Wilson, i de RT, pues me lo apunto. Ricardo Tucci, has dicho Roberto Tucci.
Sí, sí, Ricardo.
Ricardo Tucci.
Sí, sí.
Pues ha apuntado. Dembélé... Hasta final que ha de fer i a veure si tot torna a la normalitat, encara que ja sabem que el club molt contents no estan amb algunes coses.
Cuando vi una estrella ahí, digo, a saber lo que querrá decir eso.
Y mira, tu capacidad investigativa, como siempre, te lleva...
Acabó pronto y se lo pregunté a Víctor.
Misteri resolt, com diria aquell.
Exacte.
Senabre, una abraçada, moltes gràcies, cuida.
Una abraçada a tots i a Fernando Simón, de part vostra.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Estem al darrer minut d'Esportscope. Gil, tu remates.
Afegirem que Ricardo Tucci no és família de Emidio Tucci. A Alemanya, contribució de la natació al desconfinament. Hi ha bars d'Alemanya que, per allò de les distàncies, estan fent que els seus clients es posin barrets que tenen pagat adherits 2 xurros de natació, de manera que si contacten el xurro teu amb el xurro de l'altre, és que no estàs guardant els 2 metres de seguretat. O sigui que no està gens malament la idea.
Una abraçada, Gil, que vagi molt bé.
A vosaltres.
Adéu, Oli.
Adéu.
Arribem a les 4 de la tarda. Seguiu a la COPE. Esports COPE, estem pendents de tot. Cuideu-vos molt i guardeu les distàncies.